matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Matí, amb Raquel Garcia.
I ara us demano que tanqueu els ulls i escolteu aquest so diferent i particular. Sabeu què és? Doncs són els 5 dels integrants de la Big Band Basket Beat en un assaig a l'estruc fent botar contra el terra diverses pilotes de bàsquet i picant-les amb les seves mans. Així creen aquesta fusió de sons únics, un projecte artístic que pretén motivar els joves en risc d'exclusió social i treballar a través de l'esport i la música diversos valors i habilitats socials, acompanyar-los així en el seu creixement personal. I per conèixer més sobre aquest batec de cultura i aquesta orquestra que actuarà a la nostra ciutat demà en una preestrena, abans de l'estrena oficial al Mercat de les Flors, ens acompanya en Josep Maria Aragall, que és el creador i responsable d'aquesta entitat des de l'any 2009. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia, com anem?
Molt bé, a veure, explica'ns, perquè Basket Beat sorgeix l'any 2009, no sé si tenies moltes ganes de tocar les pilotes i també doncs, donar veu a la gent que la societat doncs, invisibilitza.
Bé, la veritat és que m'han anat agafant ganes de tocar les pilotes a mesura que hem anat creixent. Primer comences amb il·lusió i després aquesta il·lusió es va transformant en un discurs, en una crítica i en unes ganes de molestar. És una miqueta on estem ara, no?
I com va ser? Perquè, clar, suposo que a l'inici, quan doncs et ve aquesta idea al cap de crear doncs, aquesta metodologia, no sé què et van dir doncs, al teu entorn i també les institucions, no? Quan anaves a picar portes i a explicar el teu projecte.
Bé, al principi és una miqueta experimental. Bàsicament treballàvem amb joves i no sabíem com fer perquè els joves vinguessin regularment. I perquè ja qualsevol jove està en un moment, qualsevol adolescent està en un moment una mica delicat, incert, emocionalment molt intens, i a més si li afegeixes algunes característiques que tenen aquests joves amb els que treballem, doncs encara és més difícil. Llavors vam pensar de per què no fer una cosa que als joves ja els agradés, no? Llavors vam començar a treballar amb joves que jugaven a bàsquet amb la idea que ja els hi agradava el bàsquet, per tant no havíem de crear cap interès especial per la música perquè ho vehiculàvem a través del bàsquet i a més ja tenien l'habilitat de tocar el seu instrument, que seria la pilota de bàsquet, no? Perquè ja controlaven els bots de pilota, etc. I aquest va ser l'inici, sempre amb una perspectiva molt social, d'accés a la cultura i del que el que fem ens serveixi per créixer, no? Per aprendre coses que puguin ser importants per a la nostra vida. Però no vam néixer amb una metodologia, evidentment, sinó que això, al llarg dels anys, al llarg de fer centenars de tallers, no? Doncs anem sistematitzant les coses, perquè sí que creiem que és important fer les coses d'una manera determinada perquè les coses es puguin repetir en el futur, que no sigui casualitat del moment, no? No sigui només el poder de fer una cosa junts amb la música.
Uh-huh. I de fet la prova o la realitat és que ara la vostra associació treballa en 4 projectes paral·lels, que són aquests tallers que ara explicaves, no? Però també les formacions, els team buildings i la Big Band Basket Beat Barcelona, que després ens descriuràs. Ens pots explicar una miqueta en què consisteix cadascun d'aquests projectes?
Sí, bàsicament aquesta estructura que tenim ara dona resposta al creixement i a intentar fer les coses al màxim coherent possible i ser sostenibles, no? Llavors nosaltres vam començar fent tallers a molts llocs, cada cop fem més tallers, i aquest contacte tan directe amb la realitat, amb tants col·lectius i amb aquesta confrontació diària amb institucions i amb coses que no sabem fer, que no ens en sortim, o sigui, grups que no sabem com acompanyar-los, que no sabem com ajudar-los, no? Davant d'això, doncs, som molt reflexius, anem pensant, ens truquen de la universitat per explicar la nostra experiència, i llavors es va creant com un cercle, no? Com un cercle que no para, que fem, i el fem ens ajuda a pensar, i després de pensar i llegir i escriure, continuem fent, llavors es genera com un apartat nou, no? Una àrea nova, que és aquesta recerca, aquesta investigació, aquestes classes a la universitat, aquesta formació, que és una responsabilitat que tenim, que som aquelles persones que ens trobem cada dia amb aquests col·lectius, que ens trobem cada dia amb persones per treballar amb elles. Llavors, doncs, aquesta segona àrea és una obligació, és una responsabilitat que ens fa més forts, ens fa més coherents, ens fa més grans, ens fa més polítics d'alguna manera, no? Ens fa saber més per què fem les coses. En un tercer lloc, doncs, vam pensar, gràcies a la Fira de la Mediterrània, que ens va convidar fa 4 anys, què fem amb aquells joves que tenen interès més enllà d'aquests 6 mesos, d'aquest any, d'aquests 2 anys que dura un taller a una escola o un institut, no? Què fem si volen continuar? Què fem si tenen habilitats? Què fem si necessiten sortir més del seu barri i tenir uns espais més normalitzats? Doncs per què no creem una orquestra, que és un projecte propi, que no depèn de, ni d'ajuts ni de subvencions, i és un espai d'una trobada entre persones, entre aquells músics, aquelles persones que han tingut un itinerari formatiu convencional de la música i aquelles persones que tenen molta creativitat, que tenen molta energia i han fet bàsquet 6 mesos o un any a una escola o un institut, no? I així va néixer l'orquestra. I l'estem fent gran i avui preestrenem el nostre primer espectacle. L'estem fent gran. I finalment, doncs, ostres, som una entitat que no rep moltes ajudes, perquè no en demanem moltes, també. I què fem per ser sostenibles? Doncs perquè no pensem que podem també ajudar les empreses a fer equips més col·laboratius, a fer equips més humans, i fem activitats de team building amb el mateix que fem en el territori, en el barri, no? I això és una miqueta les 4 àrees, els 4 projectes que tenim en marxa constantment. Sempre el foco, evidentment, en les persones.
I també en la metodologia, no? Perquè que utilitzeu la pilota de bàsquet. Per què aquest instrument?
Doncs per molts motius. El primer és que tots ens sentim a prop d'una pilota de bàsquet. Quan donem una pilota de bàsquet a algú, doncs el primer que hi ha és la connexió amb el joc, amb el somriure, amb l'infant, amb la llibertat, no? I això ens va molt bé. Per altra banda, quan donem 20 pilotes a 20 persones, d'alguna manera les diferències es fan petites i no hi ha tanta diferència entre un jugador de bàsquet i un estudiant d'educació social, i no hi ha tanta diferència entre un estudiant d'educació social i una persona que està mancada de llibertat en un centre penitenciari, no? Llavors la pilota ens dona aquesta oportunitat de reduir aquestes diferències o aquestes motxilles i posar-nos tots en un lloc que és bastant similar. La pilota, bueno, ens ajuda a relacionar-nos també de moltes maneres, perquè entre els teus ulls i els dels altres, no, hi ha un objecte que fa una mica de mediador. Per altra banda, la pilota com a instrument és molt limitada i això fa que ens haguem d'agrupar per fer coses més divertides musicalment, no? Llavors la pilota ens convida a trobar-nos constantment, perquè si jo faig tum, catum, 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 bueno, està molt bé, però què faig després de fer 5 minuts tum, catum, catum? Llavors, doncs, bueno, la pilota em troba amb una altra per fer una cosa més divertida, no?
I per això es combina amb la música, no? I crea, doncs, aquesta sonoritat tan diversa, i suposo que també combina valors, no?
Sí, ara estava pensant que vaya rotllo t'he fet amb la pregunta de la pilota, no?
No, em sembla molt interessant, la veritat. És que és un projecte molt, molt diferent, no? Molt integrador en aquest sentit.
Sí. Bueno, hi ha molts projectes ara a Catalunya que utilitzen l'art, no? Sí que estem utilitzant la pilota de bàsquet, bé, som nosaltres.
L'esport i la música.
Sí. Nosaltres cada cop més parlem de corporalitat i de moviment, perquè evidentment no estem fent esport, però sí que una part essencial és la corporalitat, no, la connexió amb el nostre cos. De fet, això hi posem molt èmfasi perquè pensem que d'alguna manera algunes persones anem oblidant el nostre cos i li donem un paper secundari. De la mateixa manera també la reflexió, no, l'esperit crític. D'alguna manera no hem d'oblidar que en aquests llocs on anem el que més hem de fer és que la persona redescobreixi el seu esperit crític, la seva reflexió, la seva part cognitiva, la seva part intel·lectual, no? Que la gent tingui la capacitat de decidir sobre la seva pròpia vida, no?
Uh-huh. I per què vau decidir, doncs, a treballar especialment amb joves en risc d'exclusió social?
Bueno, nosaltres no posem moltes etiquetes, eh? D'alguna manera, doncs parlem d'entorns desfavorits o amb menys oportunitats, però és molt difícil posar aquestes etiquetes perquè al final totes les persones, nosaltres la sort que tenim és de confiar en les persones i sentir profunda admiració cap a elles, no? Llavors, això no compagina amb l'etiqueta aquesta. En tot cas, nosaltres sí som educadors socials, en el meu cas, i és evident que volem posar el foco en aquells que potser estan amb menys oportunitats o aquells que són menys visibles o aquells que queden a les perifèries o aquells que sempre se'ls convida a marxar o que sempre se'ls convida a sortir de classe. doncs penso que és important que posem l'atenció allà, tot i que també en segon lloc totes les persones són persones i totes necessitem oportunitats per créixer i per trobar-nos, així que en segon lloc el que fem molt és trobar-nos diferents persones, no, com un objectiu important del projecte, perquè finalment també ens hem donat compte que tothom necessita el mateix, no? Al final tots necessitem mirar-nos, tots necessitem que confiïn, tots necessitem trobar un espai on pugui ser d'una manera diferent, i això li passa a un jove amb el que treballem a Can Anglada, a Terrassa, i això li passa a un directiu d'una empresa amb la que anem un dia a fer un team building,
I evidentment tothom necessita, no, aquests recursos, aquestes sí. habilitats, aquest creixement personal, no, i aquest despertar l'esperit crític. Però des de la creació de l'associació el 2009, teniu dades, xifres de quants joves arreu de Catalunya heu acompanyat?
La creació de l'associació tècnicament era el 2015, no passa res, el projecte sí que va començar el 2009, i bé, ens perdem una mica, però entre els viatges, les 20 sessions que fem setmanals ara actualment, doncs més de 10.000 persones han fet puntualment o regularment bàsquet. Per posar-te un exemple, l'any passat, el curs passat, vam treballar amb 300 persones cada setmana durant tot l'any, o sigui, 300 persones regularment, entre 20 i 30 sessions van fer bàsquet, però fins a 3.000 van fer processos de 10 sessions o processos puntuals de 2-3 sessions. És a dir, que si en un curs més o menys arribem a 3.000 persones, doncs imagina't el que portem, no?
I podríem dir que el projecte estrella ara mateix és la Big Band Basket Beat Barcelona. Explica'ns aquest eslògan, nosaltres abans que un jo. Què aporta a treballar en grup?
Això va ser una frase que em va dir Julio Gali, un mestre uruguai fantàstic, que va dir això és el que porta Basket Beat. Aquesta sensació de posar el grup per davant de mi mateix, no? Aquesta col·lectivitat que, segons com l'hem oblidat, o que la societat intenta passar del col·lectiu a aquesta massa invisible, no? Aquests números, aquestes persones que no estem identificades, que realment ningú posa interès en nosaltres. Llavors, un nosaltres abans que un jo és pensar en una consciència col·lectiva, però un col·lectiu que es reconeix, que és un grup, que ens coneixem, etc. No? Llavors, l'orquestra, aquest segon espectacle, després de moltes voltes, de molts canvis, hem pensat que seria interessant explicar una miqueta la idea fonamental de Basket Beat a través d'un espectacle. Llavors, l'orquestra fa homenatge a la tasca que fem cada setmana a Basket Beat, no? Intentant explicar què vol dir la trobada amb l'altre.
I com es fa aquesta trobada entre els joves i els músics professionals, aquesta barreja, aquesta fusió?
Això és una bogeria. Ahir estàvem rient al final de l'assaig entre desesperació i alegria, no? Perquè també estem creant un equip tan flexible, amb tanta capacitat per poder gaudir de tot el que passa. Ahir, perquè et faig un exemple, era l'assaig general a l'Estruc. Era un assaig general de 3 a 9. Doncs bé, molts de nosaltres vam arribar a les 5 i mitja. Llavors, què passa amb la gent que a les 3 està esperant? I què passa amb els que arriben a les 5 i mitja? Ahir quan fèiem recordatori que demà a les 10, o sigui que avui a les 10 per començar, però mañana a les 10? Pensava que el concierto era a les 6 i media de la tarda. No, és que a les 12 i mitja també hi ha un passe. Hombre, però si jo tengo instituto, hombre, però si jo pensava que... Llavors, com compaginem aquestes realitats tan diferents? A més, arribem a moltes contradiccions, no? Nosaltres valorem, admirem molt les persones i pensem que totes som iguals, i de sobte amb l'orquestra, treballant mano a mano, ens donem compte que clar que hi ha certes diferències. Jo tinc capacitat de dormir 5 hores i venir a l'hora que em toca. Bueno, arribaré 10 minuts tard, 5, 15, 20, però no arribaré 3 hores tard, no? I llavors, bueno, diem que som iguals, però som diferents. Diem que volem que tots tenim els mateixos drets i els mateixos deures, però realment alguns joves s'estan agafant més drets que els altres. Llavors, l'orquestra és un espai realment on, a diferència dels tallers, que nosaltres estem plenament al servei dels altres i som uns esclaus i no passa res, nosaltres estem allà perquè el grup tiri endavant i perquè cadascú pugui ser com pot ser, no? A l'orquestra, que vol ser un espai d'iguals, és on ens veiem, hòstia, bueno, sí, volem ser iguals, però realment no ho podem ser, no tenim la capacitat, no volem ser-ho, no ho sé, no? I venen moltes contradiccions. El procés de creació ha sigut una bogeria, pels horaris, per les persones que ho han deixat, per reproduir una mica el rol de professor-educador, o sigui, educador, alumne. Nosaltres aquí som tots iguals, però en canvi de vegades nosaltres som els que hem de tirar del carro, o uns tiren més del carro que els altres. I bé, bueno, el procés de creació ha sigut un regal per tots, però ha sigut una bogeria.
Doncs una bogeria, però també un regal i una satisfacció també pels alumnes, no només per tu,
alumnes,
pels educadors,
els que són més joves.
Exacte.
Sí.
Nosaltres hem parlat amb una de les integrants, la Umaima, del barri del Raval, té 22 anys, i ens explica com va entrar a formar part primer del taller i després de l'orquestra l'estiu passat.
Vaig començar perquè estava a Xamfrà i feien un taller a Xamfrà en el barri del Raval i em vaig apuntar allà. I vaig començar a fer el taller i després el Josep Maria em va dir que si volia formar part de la Big Band i li vaig dir que sí.
I per què? Què és el que t'agradava de formar part d'aquesta Big Band?
Pues que som un grup que aprenem constantment. A part de tot el musical i de tocar amb pilotes de bàsquet, que és una cosa nova, com que aprens a tenir paciència, comprensió, més empatia, no sé, és guai formar part d'un grup així, saps? Que saps que t'estimen.
A vegades necessites això, no?, també, formar, i sobretot quan ets jove, a formar part d'un grup, no?, aquest sentiment de pertinença.
Totalment, totalment. I més un grup tan sa, saps?
Un grup tan sa, eh? També ens explicava la Umaima com ajuda el fet de tenir aquestes normes, pautes, horaris, que ara parlàvem dels horaris, per exemple, i formar part d'aquest projecte per joves com ella, no?, que arriben procedents d'àmbits així més desfavorables.
Pues que t'enfoques en la música, estar en aquest grup, perquè has d'anar a assajar, has de llevar-te d'hora, has de dormir d'hora el dia anterior per poder arribar bé a l'assaig, i això, òbviament, sí que és bo per un jove que no sap què fer.
Clar, perquè et dona unes pautes, unes normes, no?
Sí, són les normes que s'han de complir.
Aquestes normes, que s'han de complir, que a vegades són difícils, però que doncs, ens explicava la Umaima, doncs, Josep Maria, que els ajuda, no?, a tirar endavant en el seu dia a dia.
Sí, l'Umaima és un tresor, és una dona...
és l'excepció, no?
És una jove fantàstica, però no sé si tenim normes. Si tinguéssim normes, hagués sigut més fàcil. De fet, una de les dificultats o unes coses que ens plantegem és això, si la nostra flexibilitat a l'orquestra s'ha de mantenir o no.
Uh-huh.
Jo no parlaria de normes, ni els tallers.
Unes pautes, no? El fet d'assajar uns dies,
sí,
de tenir uns horaris, sí. Suposo que volia dir això.
Mm.
El que sí que és cert és que l'orquestra és el punt de trobada, no?, com deien, de diverses persones i també de diversos ritmes i sonoritats. Explica'ns com serà l'espectacle que veurem.
Doncs no ho sé, la veritat.
Com que no ho saps? A veure, suposo que sí que tens clar quines músiques, per exemple, quines influències, estils podrem sentir.
Sí, lo fantàstic d'aquest espectacle és que neix d'un procés de creació. Vam estar al juny 10 dies tancats a l'Estruc fent una residència, 17 persones que ens trobàvem cada dia 8 hores per improvisar, per provar coses que el David Sitges, que intenta ser director de la part musical, ens proposava, etc. I d'aquí van néixer les idees bàsiques de les cançons que avui presentem. El que passa que el que avui presentem ho posem en una estructura, en una història, en una dramatúrgia una mica tragicòmica, no?, que explica una miqueta què vol dir bàsquet, què vol dir trobar-nos i com podem fer un espectacle de vegades amb aquestes condicions on una setmana abans de l'estrena doncs dos joves deixen la companyia, no? Aquí se li acudiria a una companyia professional que pugui pensar que dos setmanes abans de l'estrena dos integrants marxin sense contestar el telèfon, per exemple, no?
Clar, és una de les dificultats, però també és una de les característiques de la vostra filosofia, no?, i manera de treballar.
Sí, és la nostra virtut. Aquesta incertesa l'estem transformant en virtut i, de fet, doncs, a l'espectacle, una miqueta, ens riem d'aquesta situació, de que doncs, hem fet un disseny de llums en el que no hi havia persones on provar, perquè les llums es van programar sense persones o coses d'aquestes, no? Perquè, bueno, la nostra participació pues, està lligada a moltes coses, no?
Uh-huh. I llavors, en principi, quantes persones veurem dalt de l'escenari i una mica com serà la dinàmica? Perquè em sembla que, a banda de concert, també es veurà doncs, a coreografies, no?, una mica de tecnologia,
teatre... Sí, el que estem fent és fer un espectacle en majúscules. La pregunta és si aquest espectacle el podem veure amb ulls d'espectacle, si podem deixar de pensar que sobre l'escenari hi ha algú que no porta tota la vida dedicant-se al món de l'espectacle. Aquesta és una miqueta la nostra pregunta, però sí, intentem, no intentem, estem fent en el moment que ens trobem, que és una preestrena que encara queda un mes per l'estrena i etc., estem fent un espectacle en el que hi veuràs diàlegs, textos, cançons, hi veuràs imaginació, hi veuràs balls, etc. Sí.
I quina és la història? Quin és el missatge que es vol transmetre?
Bé, aquest leitmotiv, no? Aquest nosaltres abans que un jo, què significa trobar-nos, tots els conflictes que porten implícits trobar-nos, quan ens trobem també tota aquesta idea d'autoritat, la idea de com l'educació també fa amb nosaltres que siguem un tipus de persones i no unes altres. És a dir, ens posem en diferents temes, però bàsicament al final expliquem la trobada amb nosaltres mateixos, no? La trobada amb l'altre, i fem una mica de paròdia del que ha sigut el nostre propi procés. Sí. Aviam si s'entén la història, perquè... Bé, bueno, perquè no ho sé. Ara ho veurem avui, no sé si vindreu.
Clar, sí que vindrem i a veure també, no?, com el públic respon. Sentim un moment també a l'Umaima, que ens explica les dificultats, no?, també de seguir doncs aquests ritmes, de fer les acrobàcies amb aquestes pilotes.
Jo mai he tocat amb pilotes de bàsquet ni he jugat al bàsquet, i hi ha ritmes que sí que no puc fer perquè són molt difícils. Suposo que en pràctica ja em sortirien, però hi ha d'altres que suposo que tot assajar i tot.
Llavors la pregunta és, cada quan assagen aquests joves, els que venen, no?, els assajos, i com se'ls implica, i després també doncs, com es treballa doncs, també perquè doncs, acabin combinant amb els altres instruments, amb les veus?
Nosaltres hem fet dos o tres processos intensius, aquests de 10 dies, 5 dies, 3 dies, que ens hem tancat en exclusivitat, i després ara, en aquest procés de creació d'aquest any, hem fet 6 mesos trobant-nos un cop per la setmana, i aquests 2 mesos darrers, 3 mesos, hem fet 2 dies a la setmana, tots els dijous a la tarda i tots els diumenges sencers. I bàsicament, el que estem fent a l'espectacle és posar en escena les habilitats de cadascú, les veus de cadascú, els balls de cadascú, els cossos de cadascú, perquè no fem altra cosa que posar de manifest la creativitat que tenim totes les persones. Llavors es tracta de trobar l'espai on cadascú pugui ser lliure i trobar l'espai on cadascú es reconegui com a creatiu, es reconegui com a actor, es reconegui com a artista.
I com espereu que respongui el públic avui a l'Estruc?
No en tenim ni idea. No en tenim ni idea. Estem totalment in process, com si diguéssim, no? Aquest mes que ens queda per l'estrena és molt important, i avui és una segona cita. Fa un mes vam fer una preestrena, o vam fer un assaig obert, i la gent va respondre molt bé. Passàvem a fer una part reduïda. Avui farem més o menys tot l'espectacle.
Mm-hmm. Sentim l'Umaima que ens explica, ens descriu, la sensació que li produeix doncs, actuar davant del públic.
Si t'agrada la música i tal, totalment ho recomano, perquè pel fet de formar part d'alguna cosa, perquè és molt guai formar part d'alguna cosa i més com aquesta, i després per l'oportunitat que tens, o sigui, no tothom té l'oportunitat de poder actuar per gent que et vegin, que gaudeixin, no sé, és molt guai. I després el que pots sentir dins del grup, el respecte, l'estima, l'acceptació, no sé, són coses que no tens sempre, saps? I és guai poder-les sentir.
Suposo que sentir-la amb ella dona sentit, no?, a la tasca que feu, també.
Sí, de vegades nosaltres com a projecte, no com a orquestra, com a projecte, hem posat en dubte si té sentit fer aquesta inversió econòmica i aquesta inversió energètica, sí? Uh-huh. Per crear un espectacle que pugui caminar pel circuit català quan alguns de nosaltres no som artistes professionals o quan el nostre focus és un altre. Però sí, estem vivint tants moments intensos en tots els recorreguts que creem nous a les ciutats, no? Que els joves caminen nous recorreguts, tots els canvis de perspectiva que estem aconseguint, o que ens trobem per sopar tots junts i sopem musclos i que varis joves no han provat mai els musclos, no? Tot això és el que va donant sentit.
Compartir tants moments, no? No només a dalt de l'escenari, sinó també entre bambalines, no? I quan
sí,
esteu, doncs,
a més aquesta oportunitat de deixar de, en el meu cas, de deixar de ser educador i estar en un grup amb l'Omaima o estar en un grup amb l'Isma de tu a tu. Ja no són els alumnes que vam tenir o ja no són els alumnes de tal institut, sinó que són companys, no? I el que t'enriqueixes d'aquests companys que realment tenen una energia, una espontaneïtat, unes sortides, unes experiències que jo no és que hagi viscut fa molts anys, sinó que algunes no les he viscut mai, no?
Imagina't. I per què heu triat l'Estruc per fer aquesta preestrena?
Perquè sempre des del primer dia ens han tractat molt bé i doncs no hi havia manera de fer-ho a un altre lloc, és a dir, ens han tractat tan bé i ens han donat tantes facilitats per venir a assajar, que evidentment la contrapartida era fer aquesta preestrena aquí, perquè ens han donat facilitat per espais, flexibilitat, horaris, material, així que havíem de venir aquí perquè volíem, perquè quan ens posen... No sempre ens posen les coses fàcils, no? Llavors, qui ens posa les coses fàcils, doncs hem de continuar amb ells, com si diguéssim, no?
Uh-huh. I per acabar, s'explicarà al públic el context d'on ve, doncs, aquesta Big Bang Basket Beat?
No.
Perquè entenguin, doncs, una part del projecte i de l'actuació?
No, aquest és un debat que tenim. És un debat que tenim si nosaltres... Això no sé si s'ha de dir per la ràdio, però no sé si nosaltres hem de vendre, explicar aquesta trobada entre persones com la nostra fortalesa o com la nostra justificació de que l'espectacle no és suficientment emocionant i professional, o realment nosaltres hem de defensar un espectacle que té valor en si mateix, que ens entretindrà, que ens arribarà, que ens farà pensar, que ens farà riure, que ens farà pensar una estona entretinguda i que potser algú sortirà del teatre motivat pensant, ostres, vull fer allò que fa temps que no vull fer, vull fer-ho ara, i quan arribi a casa donaré una abraçada a la meva mare. Bueno, és un debat personal. Nosaltres, evidentment, estem en la segona opció. Creiem en aquest en espectacle també a nivell potencial. Una cosa és l'estrena, no?, i una cosa és el que arribarà a ser aquest espectacle, com els hi passa a les companyies professionals, no?
Doncs esperem que tingueu molts èxits. Josep Maria Aragall, fundador de Basket Beat, moltíssimes gràcies per passar pel matí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres us recordem que demà, dissabte 24 de febrer, a l'Estruc, al carrer Sant Isidre, a les 9 de la nit, doncs, serà aquest espectacle i el preu de l'entrada és de 5 euros.
Cuando todo me da igual y es que nada hago por nadie, porque quién me va a informar tanta historia donde nos atrasa más cuyo que saque esta bullería, úsame foto tu.
Yo.